El cub blanc. Saludem, com sempre, el Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia Belles Arts. Bon dia, benvingut.
Hola, Raquel, bon dia.
I un dijous més també ens acompanya la Rosa Dopazo Sanjei, que és també professora i també responsable del seminari Descobrim l'Art. Bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Avui, doncs, descobrint un autor també doncs, universal i que segur sorprendrà els nostres oients.
Mm-hmm. Avui farem Friedrich, que és un pintor i una persona que estimava profundament la solitud. Li encantava. I veurem com ens la fa agradar també, no sé, espero.
Per això s'etiqueta com a romàntic.
Això s'etiqueta com a romàntic, però també parlarem de quantes vessants diferents té el romanticisme. Com el romanticisme és algo que, sobretot avui en dia, amb la influència de lo que s'anomenen comèdies romàntiques, que de comèdies romàntiques no en tenen res, hem fet malbé el terme. Mm-hmm. No donem al romanticisme l'autèntic significat que el romanticisme té.
Boníssim. Doncs avui descobrirem que el romanticisme no és tal com Hollywood i les pel·lícules de Disney ja també ens proposen, sinó que té unes arrels molt més profundes.
Sí, sí.
Oi, la solitud també, si se sap disfrutar...
Si és escollida.
Si és escollida.
Si és escollida, diuen que es gaudeix molt més.
Clar que sí. I en el cas de Friedrich era algú escollit, i triat per donar pas al que seria una de les facetes de l'esperit romàntic. Uh-huh. Vale? Fixa que tenim... És un personatge molt, molt solitari. Les biografies d'ell diuen que sempre va viure molt sòbriament. De fet, ell deia que per pintar en tenia prou amb una estança, amb una cadira, amb un cavallet i amb un llit i una taula, i això és el que tenia. I ja estava, una austeritat d'aquelles, no necessitava gaire cosa més, no volia la fama, no volia altres coses, interessaven altres coses. I tu deies abans el fet de la solitud buscada, no és un personatge que diguéssim que és antisocial o algo així. No. Però sí que estimava el silenci. I, per exemple, és molt curiós perquè va estar molt temps solter. I quan finalment es va casar, va tenir la sort de casar-se amb una senyora que no parlava gaire.
I no podia ser de cap altra manera.
I que no es posava gaire amb el que ell feia. I diu, doncs també m'està bé. O sigui, jo mentre hi hagi això, aquest deixar-me estar en el meu silenci, en la meva possibilitat de pintar el que vull i de més, ja m'està bé tenir la companyia d'algú que, m'acompanya sense fer-me nosa, no? Podríem dir. Hi ha aquest esperit, que és molt... És un tipus de romanticisme, i n'hi ha d'altres. Llavors, el que sí que és important és que entenguem d'on surt aquest romanticisme. Vale? Perquè a vegades ens en oblidem de que, a veure, el romanticisme estem acostumats a pensar en damiseles o en dames molt lànguides, i realment és això, hi ha tot una vessant de retrat romàntic que són aquestes dames que, eren...
classes benestants,
exacte, eren delicades, eren poca cosa, eren...
I burgeses, no?
Sí, noblesa. Noblesa baixa, no? Burgesia també, sí, però el romanticisme ve d'aquí, és a dir, d'on apareix és de Napoleón, i és una reacció en contra de l'època de Napoleó. Aleshores,
una reacció contra l'època de Napoleó, per què et refereixes?
Em refereixo a que
com
Napoleó...
Com a aristocràcia?
No,
com a la reivindicació de l'aristocràcia?
Napoleó surt, és un dels fills de la Revolució Francesa. La Revolució Francesa trenca esquemes, vale? Trenca amb la societat, trenca, vol acabar amb l'antic règim, i de fet hi acaba, i comença un nou règim, i sembla que tot serà llibertat. I que la gent serà lliure. Ve Napoleón, que és un dels fills de la revolució, i acaba donant un gir a allò i apoderant-se de tota Europa, pràcticament. Llavors, què passa? el món de Napoleó, el món napoleònic, fixa't que ho tenim fins i tot amb quadres de l'època, és un món que vol tornar a lo clàssic, perquè veu l'imperi romà com a model, i llavors no ens estranya que l'art que aparegui en aquells moments sigui el neoclassicisme. Vale? Què és el que passa? Sabeu que Napoleó va acabar havent de fugir del... Bueno, hem de fugir, el van aïllar en una illa, perquè bueno, doncs ja havia acabat el seu període com a conqueridor, tot i així va tornar a posar-se en escena i finalment el desterren a una illa allà al mig del Pacífic que no torni, no? I clar, els pobles que havien estat sotmesos a Napoleó lluiten contra aquesta culturització francesa, contra aquest afrancesament generalitzat, i busquen les pròpies arrels. Vale? Llavors, en aquest sentit, el període que ve després de Napoleó és un període que fuig de la raó, de lo racional, de lo equilibrat, del classicisme, per tornar a donar importància a l'esperit, per donar importància a la passió i per donar importància a allò que és propi de cada poble. Llavors, aquests moviments que ompliran el XIX, després de l'època napoleònica, les revolucions de 1820, de 1830, fins i tot la del 48, tot i que la del 48 i altres, té unes connotacions més proletàries, són revolucions que són a la vegada nacionalistes i llibertàries, de llibertat, de recerca de la llibertat. Llavors, el romanticisme no és un art que busqui l'equilibri, que busqui la mesura, és un art que busca tot el contrari. ¿Vale? I una de les possibles vessants és la recerca de lo espiritual, de l'esperit. Doncs aquesta vessant, fixa't, és la que representa Friedrich. I aquí el tens. Aquesta és l'obra més famosa de Friedrich, que és caminant sobre un mar de boira. Llavors,
que dius, com ha pogut arribar aquí una persona tan ben vestida?
Exacte, amb aquest calçat, no? I amb aquest bastonet només,
sí,
no?
Sí, vale. I aquí diu que el bastó té molta importància.
L'actitud és el més important a la vida, és l'art.
I aquí diu que el bastó té molta importància perquè revelaria un puntet de feblesa, sí? Però és la idea de lo sublim.
Però també... té aquesta cosa de gentleman, no? De dir, aquesta persona ben vestida ha aconseguit arribar aquí dalt.
I a mi em crida l'atenció perquè penso, vull que giri, saps? Vull veure el seu rostre. Vale, em crea com, no? És com una imatge molt poderosa.
Aquest seria un dels elements que seria més propi del que veurem amb Friedrich. I ara us demanaria que escoltéssim tots plegats una música romàntica, Beethoven, sabeu que va ser un dels grans decepcionats per la figura de Napoleó, el va decebre totalment, aleshores Beethoven té una sonata dedicada a algo que a Friedrich li agradava moltíssim, i mentre la música va sonant els oients no ho sabran, però vosaltres estareu veient Friedrich i em direu, ens posarem en contacte amb ells per dir-los el que hem vist, no?
Vinga. És que em sap greu parlar i trepitjar aquesta composició, no? Aquesta delícia.
Però que aquesta composició és Friedrich.
Jo crec que els oients haurien de fer aquest exercici a casa,
sí.
No?
Sí.
Buscar aquest tema.
Jo els recomano, Buscar aquest tema i mentre busquen aquest
veuen
les imatges de Friedrich, es fan un recorregut per tot Friedrich i se n'adonen d'una sèrie d'elements que té molt, és a dir, que són molt ell. El primer és el que ja has dit tu, els personatges acostumen a aparèixer d'esquenes a l'espectador. Hi ha qui diu que és la manera de que Friedrich ens porta cap a on ens vol portar, perquè nosaltres ens
el seu punt de vista, no?
Ah, exacte. Boníssim, eh? Nosaltres som ell, nosaltres som el personatge que està aquí, i hi veieu molts personatges?
No, en la resta d'imatges que ens has ensenyat hi havia un cementiri, i també hi havia un arbre així com molt tètric, no?
Exacte.
I un cim, també una altra muntanya, i tot era natura.
Ara.
Natura una mica gairebé morta.
Fixa't, és la idea que té el romanticisme de la natura. Pel romàntic, la natura no és un simple afegit o un rerefons o allò que em serveix per enquadrar una escena. Pel romàntic, la natura sóc jo, perquè jo formo part de la natura. Sí? Aleshores, clar, si la natura sóc jo, jo m'expresso a través de la natura. D'acord? Si jo me'n vaig en aquesta obra, jo... aquesta obra, què hi veus, Raquel?
I sembla un cementiri, no?
És, exacte, és un cementiri amb les restes, amb les ruïnes...
Exacte, només és les ruïnes.
...d'una església robòtica, sí. I que està en un contrallum. Doncs, jo
envoltada
diria...
d'arbres que no tenen gairebé ni fulles.
Ah, exacte. Aquests arbres que estan com mig morts, o mig, amb un paisatge hivernal, amb una... llavors, clar, jo m'expreso a través d'això.
Però no hi ha dues persones?
Hi ha persones, que van cap a...
sota d'un arc.
Ara, exacte. Oi, que van, clar, estan
una,
en aquest...
Una vegada més, perdona, igual que el, buscant un paral·lelisme amb la primera obra que ens ha ensenyat, d'aquest gentleman que està a dalt de tot, que davant d'un paisatge que és sublim, l'home es fa petit.
Petit, perquè fixa't que el paisatge expressa tot el que tu tens dins, que és molt més gran que tu físicament. Llavors, clar, expressen el com em sento. El paisatge em serveix per això. El paisatge és una transmissió d'allò que jo en aquells moments estic
sentint. Un mirall,
sentint.
No? Podria ser, fins i tot, gairebé.
Jo, sí. jo diria que, inclús més que un mirall, una emanació de mi.
Quina connexió, no? Ara estem totalment perduts, d'aquest romanticisme, d'aquesta connexió.
Jo no sé si pot sonar la música fluixeta o no. Si sonés fluixeta, ara ens n'anem a la música. Tenim a Friedrich... I ara hi posarem algú més, ja farem el trio. Tenim la música, tenim la pintura i tenim també la literatura. I ens anem, a més, a dos alemanys i a un sevillano. I aquest sevillano es tardarà el temps, però és Becker, que és molt maco de llegir.
La Rosa, que ha portat un altre dels seus llibres plens de marques,
nou,
Però també l'has estudiat,
També. Sí. Pues, anem a veure... Per exemple, mira que maco aquest, el llegim, sí? Deixeu-ho llegir.
Davant.
Tant, vale? Això és un regal.
Doncs, sonarà la música, fluixeta?
Continua sonant, sí.
Vale, doncs diu: cuando miro el azul horizonte perderse a lo lejos, a través de una gasa de polvo dorado e inquieto, me parece posible arrancarme del mísero suelo y flotar con la niebla dorada en átomos leves, cual ella... desecho. Cuando miro de noche en el fondo oscuro del cielo las estrellas temblar como ardientes pupilas de fuego, me parece posible, adobrillan, subir en un vuelo y anegarme en su luz y con ellas, en lumbre encendido, fundirme en un beso. Sí, es eso. Fusionar-me, fer-me part de la natura. Saps? És això. És que la natura digui el que sóc jo. I per això és preciós. Clar, tingueu en compte una cosa. Si nosaltres haguéssim de qualificar Friedrich, quins qualificatius hi posaríeu?
El de solitud, segur, perquè els paisatges...
Solitari.
Sempre, sí, solitari.
Què més podríem dir?
Sublim.
Sublim? Sí, sublim. Què més us sembla?
Inquietant.
Bueno, podria ser inquietant. Ell era una persona que efectivament Raquel, tu dius, i la gent parlava, mira, el tenim aquí, al principi de tot, tenim el retrat d'ell, que és un retrat, és un gravat, és un, vale? I el veus, no era maco, no era gens, no tenia res, però tenia uns ulls verds, molt inquietants. La gent ho deia, destacava aquesta manera de mirar tan amb aquests ulls, d'aquest to verd una mica estrany, i sí que realment inquietava, et deixava una mica inquiet, i després
també el tallat aquest el cabell que porta era una mica de la moda, no? Perquè
sí,
Napoleó
sí.
Anava
sí, semblant sí, era la moda
Perquè aquesta moda ja no existeix.
Fixa't que Becker no, Becker es deixava anar més al... però fixa't que això, per exemple, seria un quadre romàntic. És un altre tipus de romanticisme. La llibertat guiant al poble,
sí.
És un quadre romàntic, és el romanticisme exultant, és el romanticisme. En canvi, Friedrich és un altre tipus d'obres on fixa't que hi planeja molt el tema de la mort. Ho veieu?
Molt,
vale?
Sí.
Sempre hi és, en forma de ruïna, en forma d'arbre mort, en forma d'ocells negres, però també hi ha
esperança.
La idea de la muntanya, la idea de l'esperança, la idea de la
llibertat que parlàvem abans.
I fixa't també de la religiositat. Hi ha una vessant romàntica que és molt i molt i molt religiosa. Ell, de fet, venia d'un ambient luterà, religiós.
Era luterà?
Sí, i era d'una burgesia. Aquí hi ha diferències, hi ha qui diu que més o menys benestant. El seu pare era un fabricant de sabó i d'espelmes, per tant es guanyava segur bé la vida, perquè els dos productes eren productes molt necessaris i eren cars. Però el que més marca la vida de Friedrich és la mort d'un germà ofegat en el gel.
Ostres.
Ofegat en el gel. I que ningú va poder fer res per salvar-lo.
Havia de caure en un llac congelat.
Cau en un llac gelat.
Ja no
llavors,
surt.
Una de les grans temàtiques, no sé si, veieu? Fixeu-vos en aquí, doncs el mar. Però el mar, hem d'entendre que Friedrich és de la zona del Mar del Nord, la zona d'un mar fred, d'un mar gelat, d'un mar de plom, o sigui, el mar Mediterrani és un mar d'un blau alegre.
Res a veure amb l'Atlàntic.
Res
sí.
A veure amb aquest mar, veieu que és un mar molt estranyament encalmat, aleshores aquesta lluna sempre present, la lluna que sentíem amb la sonata de Beethoven, contínuament els personatges pocs i el gel, la gelor. Un altre tema molt habitual amb Friedrich és el naufragi de vaixells. És com si ens volgués dir, si un vaixell és capaç de caure derrotat pels blocs de gel, que no passa amb la vida humana, no? Llavors aquesta mort del germà marca molt la reflexió d'algú que com a bon romàntic pensa molt en la vida, però pensa molt en la mort. La mort està molt present en els romàntics, La mort
és que és d'un pas a l'altre,
és un tema tan literari com pictòric molt molt bo, Fixa't per exemple aquesta escena que ara està assenyalant la Raquel, que és que hi ha una cosa que és molt és desgarradora, podríem dir,
És que és un paisatge, es veu un cim llunyà, però es veu un arbre, per exemple, no?
Clar, que
està travessant.
Està morint-se?
Bueno,
està mort,
sí.
Però arrencat amb ell, això, jo no sé si us passa, a mi m'agrada molt anar a la muntanya, i quan veus arbres d'aquests, és realment, et quedes, i a mi m'agrada mirar les arrels, encara si encara hi queda vida.
Hi ha
coquets, hi ha cosetes que diguin, encara estic, perquè com l'arbre s'arrapa la vida, no vol morir, Llavors, el romàntic és algú que coqueteja sempre amb la mort, que la mort l'atrau i el repel a la vegada. De fet, un altre dels personatges, en aquest cas seria Becker, que contínuament està parlant d'això, de la vida i de la mort. Per això aquestes temàtiques, per això la muntanya, que és el cim on pujar i on arribar a la sublimitat, i on també et pots enfonsar. Recordem un altre romàntic, que és Ludwig.
Això, perdona,
sembla
això
una
que
fotografia, dit, per cert. Quina
això que heu dit de l'arbre on hi ha els cucs i tot això m'ha recordat a la la idea aquesta del filòsof Byung-Chul Han, mm-hmm. que parla de que en el fons allò sublim és justament el que actualment no és. Vull dir, avui en dia entenem que el sublim és allò que està polit, que està perfecte, que està, mm-hmm. però és el contrari. El sublim és allò que ocorre a la naturalesa sense, fora del nostre control, clar. Sense que pugui passar això, no? Com el quadre de Frederic, que hi ha un quadre tombat i que per molt que ho haguessis previst no podria mai ser igual.
La
idea imperfecció, fins clar, i tot, no?
Això és el sublim.
La idea del romàntic justament és fugir del neoclassicisme en aquest sentit que tu dius, Gerard. El romàntic se n'adona de que la imperfecció de la vida és la que fa que contínuament anem buscant el camí de la perfecció, eh? I per tant amb l'artista passa el mateix. L'artista segueix buscant perquè creu que mai ha arribat a aquesta perfecció i per tant fuig de l'academicisme i busca la seva pròpia manera de pintar. No hi ha normes, no hi ha d'haver normes, i busca sobretot que allò que ell digui li digui amb ell, sí? És a dir, jo pinto això, jo que soc Friedrich, pinto això perquè això és algo que a mi em diu algo, si no tindria cap mena de sentit. I fixa't que el romàntic és el primer artista que realment s'atreveix a pintar i a dir i a fer allò que ell vol, allò que li diu algun vell, que ja no està tan subjecte a l'encàrrec i a fer coses de, bueno, perquè toca, no? Sinó que la llibertat de creació hi és, i per tant l'aparició del gust i no de això està bé segons les normes. Quan tu parlaves el dia passat era de Marat, llavors vam parlar de Marat i de més, de la mort de Marat. La mort de Marat, que la tenim aquí, és un dels quadres de David, que era un dels grans pintors de Napoleón, un dels grans seguidors de Napoleón. I és un quadre molt important perquè marca, jo diria, la fi, el pas d'una època a una altra. Vale? És un quadre que mostra com la perfecció formal condueix a la fredor. I la fredor fa que aquell quadre pues, no arribi, no? I en canvi, a partir del romanticisme, hi ha alguna més, sigui que hi ha exaltació o passió, perquè això també és, o sigui, aquí diu una novel·la rosa romàntica, el rosa és el menys romàntic que pugui haver, el romàntic és el vermell i el negre, estem dalt, no? O sigui, el romàntic és el vermell i el negre, el rosa no és romàntic, és una altra cosa però no és romàntica. O bé l'esperit, que és Friedrich.
Un dia potser podríem reflexionar, igual que parlem moltes vegades del concepte de bellesa i com ha anat canviant, no?, en el transcurs dels anys, potser dels cromatismes, no?, la importància del color,
del color
segons cada època.
Sí, perquè a més també hi ha artistes que van treballar només amb un color. I això també reflecteix el que deia Raquel, no?, depèn del context on es movia.
Exacte, o hi ha artistes, mira, jo ara estic davant d'un Goya, que és un dels que més fa de resposta anti-napoleònica, no?
Exacte, sí?
Vale? Fixa't, en un quadre de Goya, quina diferència hi ha entre un quadre de Goya i un quadre de Friedrich, per exemple, i com està utilitzant el color d'una manera magistral, fent que amb un fons ocre destaqui tres tons, el blanc, el vermell.
Totalment,
Totalment.
Però és que a més a més la mirada se'n va.
Clar. Fixa't que estem parlant d'un ventall d'artistes que formen part d'una època on cadascú pinta a la seva manera. Si nosaltres estiguéssim en el neoclassicisme, hi hauria la manera correcta de pintar. I l'artista s'hauria de cenyir aquella manera correcta de pintar o aquella manera correcta d'esculpir. Si jo el que estic buscant és la llibertat, m'han de deixar lliure perquè m'expressi lliurement com jo sóc, i jo no sóc un altre. Mm-hmm. Per tant, el romàntic és també absolutament individualista, creu en l'individu, no creu en la massa, saps? I a mi és una època que m'encanta, no m'agrada la imatge aquella, sí, nyonya que s'ha donat del romanticisme. Del romanticisme no és nyonyo.
No, i està bé això que comentes de que creu en l'individu, no en el sentit que ara podríem pensar que és amb aquest egocentrisme
també, de... el romàntic és molt egocèntric, eh?
Però no és més aviat pensant en l'individu en el sentit de la nostàlgia, en el sentit de la transcendència, de l'esperit.
Sí, però fixa't, però és que l'egoisme no és dolent. O sigui, està molt bé estimar els altres, però primer t'has d'estimar tu mateix, perquè no podràs ajudar els altres si no t'estimes a tu. Llavors, el romàntic té aquest puntet d'egocentrisme que ja també està bé, o sigui, tenim com por. I és el que jo m'exploro a mi mateix. Si fa un viatge, que és un viatge que en realitat hauríem de fer tots, o estem fent tots en realitat, que és un viatge a l'interior d'un mateix. Jo vull entendre'm a mi, després potser entendré els altres. I això vol dir, i més com a artista, els artistes tenen aquest puntet d'egocentrisme. Bueno, els hi permetem, perquè són artistes, no? Sí, no passa res. Jo què sé, els grans artistes és que estan fent una cosa molt important en la vida. A vegades els alumnes diuen, els alumnes jovenets, els adolescents, i més diuen, és que l'art per què serveix? Això per què em serveix? Pues mira, l'art fa un gran servei a la humanitat, perquè l'art fa que hagis de reflexionar sobre tu mateix, que davant d'una obra exploris com et sents i per tant et fa conèixer millor. I això és molt important. Una persona és molt important que faci aquest viatge. Llavors la tasca de l'artista és més important del que sembla.
Sí, és important, però jo penso que per altra banda és una feina com una altra també, perquè també diguem-ne que un doctor també té una feina important. Mm-hmm. Vull dir que és una tasca que l'artista té l'obligació de fer, mm-hmm. d'implicar-se en l'obra, no de fer l'obra pel fet de que sigui perquè ell sigui artista,
clar,
amb la qual cosa ha de ser important, no. O sigui,
clar.
És important si l'obra té la importància. Ara. Aquesta és l'obligació de l'artista.
Clar. Doncs això que has dit és molt friedrichiano. I això és el que explica que ell ja li estés bé passar absolutament desapercebut. Perquè ell, és que no sé ni si li interessava que les seves obres fossin obres molt conegudes. Si no li interessava això, li interessava posar allò que ell podia fer bé al servei de, no? del pensament i de més, i s'expressava així. Llavors estava fent una funció que és la que ell podia fer, en aquest sentit és el que dius tu. Suposo que si ell s'hagués vist dotat per fer de metge, doncs hauria estat un gran metge. Però l'important és això, és el com jo, a través de la meva obra, obro a la possibilitat dels altres a que mirin i a que pensin, a que es facin preguntes.
Doncs nosaltres, amb aquest missatge, jo crec que també podem posar punt i final. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Doncs per la música de Beethoven, per les paraules de Becker, per la mirada de Friedrich i per fer-nos entendre, no? Doncs aquest romanticisme com aquest viatge interior des del naixement fins la mort dels artistes per buscar-se i també doncs, per reflexionar sobre aquest món. Moltíssimes gràcies i fins d'aquí un mes.
Fins d'aquí un mes.
Adéu.